seguit el Mirador de l'Actualitat. Uns minuts abans de les 9 del matí, avui farem el cafè amb el salesià Rafael Gasol, que ens parlarà de l'elecció aquesta setmana del nou superior general dels salesians. Ja en la segona hora comptarem un dia més amb la secció Naturalment, amb el doctor Pros. I també ens visitarà la Rosa Marta Maluquer, de la joieria Marsans Maluquer, en l'espai Joies de Vida. També comptarem, com cada setmana, amb la secció El pitjor del pitjor, de la Laura Aznar, que aquesta setmana, per cert, reflexiona sobre si l'estat espanyol segueix sent o no un estat del benestar. I a la part final del programa, com sempre, parlarem amb la Núria Ortín, que ens avançarà alguns dels viatges i pelegrinatges que el Club Més Amics està preparant de cara als pròxims mesos. Tot això i més sorpreses aquest dimecres en el primer cafè de Ràdio Estel.
Comunica't amb el primer cafè. Correu al primercafè@radioestel.cat. Facebook i Twitter del programa, @primercafèestel. Telèfon 93 409 27 72.
Bon dia, Sara Cruz.
Bon dia, Mercè.
A partir d'ara fins les 10 del matí us acompanyarem Ignasi Miranda, Sara Cruz, i qui us parla, Mercè Raga, la producció, David García i Ferran Capdevila, la redacció, Gerard Campos, Miquel Vera i Laura Aznar, a la selecció musical, Maria Sierra, Rodríguez, i a les vies de so, Toni Huguet. Tot seguit, el que fem és repassar les notícies més destacades d'aquest dimecres.
La informació del dia amb Mercè Raga i Sara Cruz.
Aquesta nit hi ha hagut un incendi en un pis del Vendrell, al Baix Penedès, que ha tingut, Sara, conseqüències molt tràgiques.
Doncs sí, Mercè, quatre menors d'una mateixa família han mort aquesta nit en aquest incendi d'un pis al Vendrell, al Baix Penedès. El pare dels nens està hospitalitzat en estat greu i quatre membres més de la família han quedat ferits lleus. El foc ha afectat un quart pis d'un edifici del carrer del Mig. Els veïns ja han pogut tornar a casa seva una hora després que el bloc hagi estat desallotjat.
Canviem de qüestió. Avui també us expliquem que el Tribunal Constitucional tomba per unanimitat la declaració de sobirania del Parlament.
La declaració aprovada amb 85 vots a favor el 23 de gener de l'any 2013 definia Catalunya com un subjecte polític i jurídic, i aquest era un dels principals arguments per justificar el dret a decidir i convocar, per tant, la consulta el 9 de novembre. El govern espanyol va impugnar la declaració davant del Tribunal Constitucional perquè el seu contingut no és compatible, diuen, amb la Carta Magna.
I les escoles triaran els professors per cobrir les vacants a partir del setembre.
Els directors, en concret, podran triar la meitat dels professors segons els perfils que necessitin per cobrir les vacants. El nou sistema es començarà a aplicar primer en alguns centres i després s'anirà estenent. El decret l'ha aprovat aquest dimarts ahir al Consell Executiu.
Barcelona no tallarà l'aigua a cap ciutadà que no pugui pagar el rebut.
L'àrea metropolitana de Barcelona ha aprovat un protocol, finalment, que evitarà que en qualsevol cas es talli el subministrament de l'aigua a les famílies que no puguin pagar-ne la factura. Seran els serveis socials de cada ajuntament els encarregats de valorar cada cas.
I avui també us expliquem que Madrid ha obert expedients als organitzadors de la Marxa de la Dignitat d'aquest dissabte.
La delegada del govern de la comunitat, Cristina Cifuentes, ha qualificat d'esgarrifós els incidents del final de la marxa i ha assegurat que mai havia vist res semblant ni un atac amb tanta brutalitat. La delegació del govern espanyol obrirà expedients sancionadors contra els organitzadors d'aquesta mobilització, que també estan estudiant emprendre accions legals tant contra la delegació com també el Ministeri de l'Interior. Mentrestant, també hi ha malestar estat dins la policia. Alguns agents antiavalots es van veure desprotegits durant l'operatiu del dissabte i demanen la dimissió dels comandaments perquè consideren que no van reaccionar a les peticions d'ajuda. Dels 101 ferits, 67 són policies.
I avui també us expliquem que la querella de manos límpies contra el president de la Generalitat, Artur Mas, ha estat finalment rebutjada.
El jutge del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya ha decidit no admetre-la a tràmit, seguint la petició de la Fiscalia, perquè considera que no hi ha prou fonament en l'acusació de sedició i prevaricació que havia denunciat aquest sindicat d'ultradreta. Recordem que Manos Límpies també denuncia la presidenta de l'Assemblea Nacional de Catalunya per un presumpte delicte d'incitació a la sedició, associació il·lícita i també malversació de fons públics.
I ho recordem que tot seguit al Mirador de l'Actualitat justament parlarem sobre el paper de l'Assemblea Nacional Catalana i el procés sobiranista. I avui també us expliquem que el jutge veu indicis que Unió va treure profit econòmic de la Fundació Catalunya i Territori.
S'haurien desviat desviat fons d'aquesta fundació per pagar deutes d'Unió. L'exgerent del Partit Democristià i l'expresident de la fundació estan a un pas de seure al banc dels acusats, segons han confirmat fonts judicials a Catalunya Ràdio.
I avui també us expliquem que el canvi de nom de l'aeroport de Madrid-Barajas, Sara, pot costar fins a 1 milió d'euros.
Doncs si déu-n'hi-do, el president d'Aena, José Manuel Vargas, ha explicat que l'ENS que gestiona els aeroports espanyols ja està treballant per desenvolupar el programa i el calendari per canviar el nom de l'aeroport Madrid-Barajas i posar-hi el d'Adolfo Suárez. La decisió presa aquest mateix dilluns passa pel govern espanyol. S'estima que tindrà un cost d'entre 500.000 euros, com dèiem, i 1 milió per les arques públiques, segons ha explicat Vargas a la premsa des de Barcelona després d'inaugurar el Saló Internacional Passenger Terminal Expo and Conferences a la Gran Via de Barcelona.
Ara mateix passen 6 minuts de les 8 del matí, obrim Crònica Internacional. L'ascens dels ultradretans del Front Nacional ha provocat que el Partit Socialista francès hagi anunciat que es retira de la segona volta a les eleccions municipals de Perpinyà.
Aquest gest pretén afavorir la candidatura dels conservadors i impedir l'accés a l'alcaldia del Front Nacional, la llista més votada a la primera volta. L'aspirant socialista Jacques Cresta ho anuncia ahir mateix, després que ahir mateix també el partit del president francès François Hollande llancés la consigna de crear un front per barrar l'accés al poder del partit d'extrema dreta que encapçala Marie Le Pen.
I de la seva banda, el president dels Estats Units, Barack Obama, va tornar a carregar i contra Rússia, tillant-la de poder regional i assegurant també que els moviments militars russos són un símptoma de la debilitat del país.
El president nord-americà també va amenaçar Moscou amb noves sancions i Vladimir Putin fa un pas més pel que fa a Ucraïna. Segons va avançar, hi haurà sancions en sectors específics com, per exemple, l'energètic, el comerç, les finances o les armes. Obama també va insistir en la necessitat de trobar una solució negociada, això sí, al conflicte, però també va recordar que els membres de l'OTAN estan preparats per actuar davant de qualsevol amenaça militar. Obama també va subratllar que l'anexió de Crimea no és definitiva, des que la comunitat internacional no ha reconegut el resultat del referèndum.
Mentrestant, el Parlament d'Ucraïna ha rebutjat la dimissió del ministre de Defensa Interí, Igor Teniuk, que ha presentat la renúncia en plena retirada de les tropes ucraïneses de Crimea.
Recordem que va ser ocupada per Rússia després d'haver perdut gairebé tota la flota ancorada a la península, igualment en poder del russos. Encara a Kiev, ahir al matí va morir el coordinador del partit radical ucraïnès, sector de dretes, Oleksandr Muchinov, en un tiroteig amb la policia, segons ha informat el viceministre d'Interior. Muchinko era considerat un dels líders més violents del moviment ultranacionalista Braç Armat de la Revolta, que al febrer va derrocar el règim del president Viktor Yanukovych.
Abans del derbi amb el Barça, l'Espanyol va sumar 3 punts molt valuosos per aconseguir l'objectiu primer de la temporada, la permanència.
L'1-2 de la Rosaleda situa els de Javier Aguirre amb 40 punts a només 2 de la salvació virtual. Sergio García va inaugurar el marcador a la mitja hora, però poc després Pablo Pérez va empatar. Pizzi va fer l'1-2 definitiu abans de l'últim quart. Després el Màlaga es va quedar amb 10 per l'expulsió de Pablo Pérez.
De la seva banda, l'Elche i l'Atlètic Club han empatat sense gols a l'últim partit d'ahir disputat al Martínez Valero.
Un punt que referma els bascos en la quarta posició de la classificació i, per tant, en zona Champions. Pels locals, un punt per intentar allunyar-se una mica més del descens.
I seguim parlant de futbol, perquè el Barça rep avui el Celta en un partit molt important.
Tot i això, Gerardo Martino no inclòs a la llista de convocats. Xavi, qui dona descans, tampoc hi és Carles Puyol, que encara no s'ha acabat de recuperar de les molèsties que pateix. La llista de convocats, per tant, la formen Valdés, Pinto, també Alves, Piqué, Mascherano, Bartra, Alba, Adriano, Busquets, Song, Cesc, Iniesta, Sergi Roberto, Pedro, Alexis, Messi, Neymar i Tello.
I que, per cert, el Tata Martino continua sense aclarir serà el seu futur a la banqueta del Barça.
Doncs i la roda de premsa prèvia al partit d'avui, el Tata va haver de respondre a les preguntes dels periodistes sobre el seu futur. La veritat és que no es va mostrar gaire clar en aquest sentit. Això sí, té contracte fins al 2015 i va assegurar que el complirà. Pel que fa a l'equip, va dir que creu que després de la victòria contra el Madrid, el seu equip serà mantenir el nivell d'exigència i que avui farà una bona actuació.
El comitè de competició ha sancionat amb un partit Sergio Ramos per la vermella que va veure davant del Barça i, per tant, no podrà jugar contra el Sevilla el Sánchez Pizjuán.
D'aquesta manera, el comitè desestima les al·legacions que va presentar el Madrid contra la targeta vermella. D'altra banda, el comitè també ha confirmat el partit de sanció a Di María per acumulació de targetes.
El Bayern de Múnich s'ha proclamat campió de la Bundesliga amb 7 jornades de marge amb una fita històrica alemanya.
Els bavaresos han certificat el seu 24è títol de Lliga en vèncer per 1-3 al camp del Hertha de Berlín. Kroos, Götze i Ribéry han marcat els gols de l'equip de Pep Guardiola. Guardiola. Després de disputar 27 jornades de competició, el Bayern suma 77 punts, 25 més que el segon classificat, el Borussia Dortmund.
I acabem parlant de tennis. Tommy Robredo ha estat eliminat als vuitens de final del Master 1000 de Miami en perdre amb el serbi Novak Djokovic per 6 a 3 i 7 a 5.
També ha estat eliminat David Ferrer, que ha perdut amb el japonès Kei Nishikori per 7 a 6, 2 a 6 i 7 a 6.
Estàs escoltant el primer cafè de Ràdio Estel.
Ara mateix passen 10 minuts de les 8 del matí. Laura Aznar, molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
Notícia curiosa, dèiem, el Daily News es fa ressò dels insults que Shakira va rebre a la xarxa per cantar una cançó en català, concretament El boig per tu.
Doncs notícia curiosa i també indignant. La cantant colombiana ha rebut una allau d'insults des que va revelar que el seu nou disc inclouria el popular tema Boig per tu en català. Entre els múltiples comentaris catalanofòbics i paraules malsonants que s'han difós per les xarxes socials, hi han fins i tot els que titllen Shakira de traïdora. En un article titulat Shakira provoca enuig a Espanya per cantar una cançó en català, el Daily News de Nova York ha recollit tots els adjectius utilitzats per insultar la cantant i ha explicat també que el motiu de les reaccions adverses és que moltes persones han considerat que en incloure el tema en el seu nou àlbum, l'artista dona suport a la polèmica demanda sobre la independència de Catalunya. L'article també recull algunes de les piulades més controvertides, com la que deia Shakira cantant en català, em fan venir ganes de vomitar.
Doncs a nosaltres no ens agafen ganes de vomitar escoltant Shakira en català, oi, Laura?
Gens.
Gerard Campos, què tal? Molt bon dia, Gerard.
Bon dia.
Estem escoltant Love of Lesbian de fons. El cartell del Canet Rock 2014 ja ha estat revelat. Ja tenim el nom d'aquest cartell.
Doncs sí, el Canet de Mar acollirà el proper 5 de juliol aquest festival que va ser un èxit durant els anys 70. L'anomenat Woodstock català es va celebrar durant 4 edicions del 1975 al 1978. 35 anys després, Canet tornarà a tenir aquest festival de música i com a l'edició original, un dels promotors serà Josep Maria Mainat, de La Trinca. Seran un total de 12 hores de música en directe amb alguns dels artistes catalans més exitosos. Entre el cartell hi destaquen bandes com Els Amics de les Arts, Manel, Love of Lesbian, Els Pets, Charango, Gerard Quintana i fins a 15 grups compliran l'escenari de 7 del vespre fins a les 7 del matí. També incorporaran un grup de música que sortirà de la proposta i de la votació del públic. Les entrades es posaran a la venda demà a les 12 del matí i durant una setmana els abonaments estaran a preu especial de 28 euros.
Molt bé. Escolta, Gerard, a tu t'agrada jugar als videojocs?
Sí.
Doncs vinga, ja saps, el món Espriu, el primer videojoc dedicat a l'escriptor català.
El videojoc dedicat a Espriu és creació del professor de la Universitat de Barcelona, Carlos González. L'objectiu del joc és apropar als joves la figura del poeta català i que acabin llegint-lo. L'autor, que ha dedicat 10 mesos d'investigació en l'obra del poeta, ha avançat que l'usuari es trobarà amb un joc de plataformes amb personatges de l'obra. El videojoc finalitza amb una frase aleatòria de Salvador Espriu que podrà ser compartida a les xarxes socials. El món Espriu estarà disponible en català, castellà i anglès. Els usuaris podran accedir a aquest joc a través de la plataforma en línia www.educaixa.com de l'obra social La Caixa.
I avui també us volem explicar en clau cultural que Salvador Dalí s'ha convertit en l'autor més visitat a Europa durant el 2013.
Així ho ha revelat l'enquesta anual que realitza The Art Newspaper, on l'artista gironí va rebre més visites va ser el Museu Reina Sofia de Madrid i el Centre Pompidou de París. El rècord mundial de les exposicions més visitades durant l'any passat el tenen dues mostres celebrades al National Palace Museum de Taipei, a Taiwan.
Doncs moltíssimes gràcies, Gerard Campos. Nosaltres amb els Love of Lesbian donem pas a l'Ignasi Miranda tot seguit a la sintonia de Ràdio Estel.
A Ràdio Estel, el primer cafè.
Bon matí a mig minut i serà un quart de nou. El Papa Francesc ha traslladat un missatge d'admiració per la figura d'Adolfo Suárez i de condol per la mort de l'expresident del govern espanyol, adreçat sobretot a la seva família, i es refereix a ell com una figura destacada en la història d'Espanya. El pontífex, en el mateix missatge, ha aprofitat per traslladar a la família Suárez i a tots els amics i familiars una benedicció apostòlica i el desig de descans etern per al president. Aquestes paraules del pontífex van ser llegides ahir al final de la missa exequial per l'ànima d'Adolfo Suárez, celebrada a la catedral d'Àvila i concelebrada per bona part dels bisbes espanyols. I la Facultat de Teologia de Catalunya ha organitzat, juntament amb el Centre de Pastoral Litúrgica i l'Institut de Litúrgia, un acte acadèmic en memòria del bisbe Pere Tena per reconèixer la seva tasca d'auxiliar de Barcelona i també en el camp de la litúrgia. L'homenatge es farà aquest migdia a les 12 a l'Aula Magna de la Facultat de Teologia al carrer Diputació 231 de Barcelona. Estarà presidit pel cardenal arcabisbe de Barcelona, Lluís Martínez Sistac, i comptarà amb les intervencions del professor Jaume Fontbona, president del Centre de Pastoral Litúrgica, i també del director de l'Institut Superior de Litúrgia, Jaume González Padrós, així com amb la participació també del degà de la Facultat de Teologia, Armand Puig.
Repassem tot seguit les portades d'aquest dimecres. Gairebé totes les portades dels diaris fan referència al Tribunal Constitucional, que ha tombat per unanimitat la declaració de sobirania al Parlament català. Per exemple, el diari La Razón titula: el Tribunal Constitucional prohibeix a Mas celebrar la consulta independentista. També amb un altre títol es fa referència a la concòrdia, va ser possible. D'altra banda, el diari El País titula: el Tribunal Constitucional anul·la la declaració sobiranista catalana, i també fa referència a Madrid acomiada Adolfo Suárez amb visques a la democràcia.
Seguim amb més portades, en aquest cas de casa nostra, també ben similars entre elles. El Constitucional nega la sobirania a Catalunya, titula el diari La Vanguardia, que subtitula que l'alt tribunal admet que es pot convocar una consulta si s'ajusta a la legalitat. El diari El Periódico titula que el Constitucional nega la sobirania catalana sobre el mateix tema. També sobre el mateix, el Punt Avui titula: diàleg marca Espanya, i subtitula que el Tribunal Constitucional diu no a la sobirania de Catalunya. I com sempre acabem amb el diari Ara, que titula: Catalunya és un subjecte polític i jurídic sobirà, declaració de sobirania al Parlament, el TC diu no.
El Descosit, amb Gabriel Genescà.
8 i 17 minuts. Gabriel Genescà, traductor i filòleg. Què tal, Gabriel?
Molt bon dia.
Bon dia,
Mercè, com estem?
Molt bé, molt bona setmana, Gabriel.
Igualment.
Explica'ns el Descosit d'aquest dimecres.
Mira, el tema del dia ja l'heu dit. Ahir el Tribunal Constitucional va declarar nul·la i inconstitucional l'afirmació del Parlament que considerava el poble de Catalunya subjecte polític i jurídic sobirà. Jordi Barbeta, a La Vanguardia, destaca el caràcter preventiu d'aquesta resolució, perquè adverteix que la consulta del 9N no es pot celebrar ni tan sols preparar, si bé admet una interpretació constitucional de l'anomenat dret a decidir, sempre que hi hagi abans un acord polític que ara per ara sembla inviable. Curiosament, la sentència es va fer pública poques hores després que el Parlament català anunciés la intenció de demanar la reprovació del president i de dos magistrats de l'alt tribunal per falta d'imparcialitat. En revisar la voluntat dels catalans com a jutge i part, el Constitucional ha venut el seu prestigi al poder polític, segons llegim a l'editorial del Punt Avui. Per la seva banda, la Fiscalia del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, que fa un parell de dies reconeixia la possibilitat de la consulta, ara diu que se l'ha mal interpretat. Mal assumpte quan a la justícia se la mal interpreta, escriu Joan Barrila a El Periódico, perquè d'ella depenen la llibertat, el bon nom i el famós estat de dret. Ferran Sáez escriu a l'Ara que, a banda dels fets i de les resolucions judicials, la qüestió catalana ha encetat tres grans debats: sobre la naturalesa de la Unió Europea, que ha deixat de ser l'Europa dels pobles; sobre la contraposició entre legitimitat democràtica i legalitat vigent, en què l'enemic de la democràcia ja no és el totalitarisme, sinó el legalisme, la burocràcia, els lobbies i el neopopulisme; i sobre la noció de subjecte polític, que la sentència d'ahir sembla que només reserva a les nacions legalment constituïdes com a tals. A propòsit de la mort de Suárez, Antoni Puigvert escriu a La Vanguardia que la política i el periodisme han instrumentalitzat la figura de l'expresident en un comportament obscè però comprensible, i recorda que a la democràcia espanyola li sobren corruptes i li falten herois, capaços de renunciar a coses essencials per conquerir la llibertat i exercir-la amb cautela, per no trencar-la. Segons l'editorial del País, amb la mort de Suárez s'ha volgut reivindicar precisament la política democràtica sense sectarismes. Tanmateix, Francesc Canosa, al Punt Avui, recomana als catalans deixar de jugar al mus, al joc de les ganyotes, els gestos i els tics que tant agradava Suárez, i començar a jugar més a la botifarra.
Gràcies, Gabriel. Molt bon dia.
Que vagi bé.
Ràdio Estel.
Cada dimecres, al primer cafè, a les 9 i 10 del matí, expliquem la salut de la manera més natural. Naturalment, doctor Pros, l'espai per conèixer les teràpies més naturals. Amb l'experiència del doctor Miquel Pros i el patrocini de Veritas, 25 supermercats amb més de 4.500 productes de certificació ecològica. Naturalment, doctor Pros, els dimecres a les 9 i 10 del matí, al primer cafè de Ràdio Estel. Repetició els dijous a les 6 de la tarda.
Més de 300 milions de cristians pateixen violència per la seva fe. 60 bisbes empresonats i 60 sacerdots sota arrest domiciliari a la Xina. Centenars de famílies catòliques fugides i un bisbe assassinat a l'Iraq. Ajuda l'Església necessitada, ajuda milions de cristians arreu del món. Uniu-vos a la nostra campanya del Rosari. Per cada donatiu de 8 euros, rebreu un rosari beneït pel Sant Pare Benet XVI amb el seu llibre de meditacions. I ajuda l'Església necessitada, enviarà en nom vostre un segon rosari a algun dels països que ajudem. Més informació i donatius al 93 237 37 63. 93 237 37 63. Ajuda l'Església necessitada. www.ain-es.org.
M'encanta sentir la primavera. Deixar enrere l'hivern i sortir al carrer amb tota la moda que vull posar-me. Bombers, trens i bermudes. Que el cel blau destaqui els estampats de flors i tribals. Que el sol es reflecteixi en els teixits metal·litzats. Que traspassi les puntes. I que em vegi tan guapa que tingui ganes de ballar. Ja és primavera. Estrena moda al Corte Inglés.
Es busca locutor o locutora que doni la cara i reconegui obertament que teu ha tingut un problema de salut mental. Amb la teva ajuda, moltes persones anònimes s'uniran a la lluita contra la discriminació. Entra a obertament.org i dona la cara per nosaltres i amb nosaltres. Per la salut mental, dona la cara obertament.
Bracafé us ofereix l'àrea de serveis.
Un quart i mig de nou del matí, coneguem aquesta hora com se circula per autopistes i carreteres catalanes des del RAC. Roger Serra, bon dia.
Hola, bon dia. Matí amb complicacions en aquesta xarxa viària. Parlem de problemes, per exemple, la C66, comarques gironines, molt a prop de Flaçà. Un accident està una pas alternatiu als vehicles. Com us dèiem, C66 a Flaçà, accident que ens complica el trànsit en totes dues direccions. Un vehicle avariat a la C60, aquesta carretera que ens porta des de Mataró cap a Granollers, doncs bé, avariat a l'altura d'Argentona, talla carril en sentit Granollers, en aquest punt de la C60, Argentona. Més problemes, en aquest cas a l'extrem nord de Barcelona, a l'autopista del Vallès, amb aturades intermitents Montcada-Ripollet, sortint de Barcelona. També a Badia, baixant cap a la Ciutat Comtal, i a la Ronda de Dalt, ara hi tenim un accident a l'altura d'Horta, en sentit Llobregat, aturades entre el Nus i Horta, Ronda de Dalt, sentit Llobregat. Acabarem a l'extrem sud de Barcelona, hi ha aturades intermitents a l'autovia A2, Sant Vicenç dels Horts, Sant Feliu, més endavant Sant Joan d'Espí, Cornellà, però també sortint de Barcelona, l'autovia presenta aturades aquí, a l'altura de Sant Vicenç dels Horts, direcció Martorell. És tot des del RAC. Bon dia.
Gràcies, Roger. Bon dia. I ara connectem amb el Centre d'Informació Transmet per saber com estan els transports públics a l'àrea metropolitana de Barcelona. Rosa Avis, bon dia.
Bon dia. Des de Transmet ara mateix podem parlar de normalitat. No hi ha incidències, no hi ha problemes destacables al transport públic de l'àrea metropolitana de Barcelona. Així ho indiquen les empreses operadores de metro, autobusos, tramvies, ferrocarrils de la Generalitat i Rodalies de Catalunya. I per als que vulgueu assistir al partit de Lliga entre Barça i Celta d'aquesta nit, Tema B reforça el servei tant de metro com d'autobús i habilita línies especials del Camp Nou a Mossèn Cinto, Verdaguer, a Plaça Catalunya a la finalització del partit. Recordeu que el metro funciona fins a la mitjanit. És tot des de Transmet. Molt bon dia.
Gràcies, Rosa. Molt bon dia. I finalment coneguem quin temps ens espera de cara a les pròximes hores. Jordi Miralles, bon dia.
Hola, bon dia. La jornada d'avui comença amb nuvolositat variable i amb alguns ruixats cap a l'àrea del Pirineu. De fet, al llarg del dia d'avui es mantindrà sobretot el risc de precipitacions al vessant nord del Pirineu, amb una cota de neu bastant baixa, per damunt dels 800 metres. Aquest matí pujant a la tarda fins als 1.200. A la resta del Pirineu, prepirineu, algun ruixat dispers al llarg del dia, i a la resta, nuvolositat variable, més clarines aquest matí, però més núvols de cara a la tarda. Fins i tot aquesta tarda no descartem algun ruixat al Maresme i també al sud de la Costa Brava, també cap als voltants del Montseny. Serien ruixats de curta durada i, en principi, amb poca aigua. Ambient fred, ambient pràcticament d'hivern, glaçades que tenen a molts punts de l'interior i a pràcticament tot el Pirineu. Temperatures actuals, 7 graus a Barcelona, 8 a Tarragona, hi ha 4 graus a Lleida i només 3 graus a Girona. Unes temperatures màximes que avui quedaran una mica més baixes que les d'ahir. Per demà esperem sol a les comarques de l'interior, també del sud, i nuvolositat variable a les comarques del Pirineu, Prepirineu, Barcelona i Girona. Demà amb risc de ruixats a les comarques del nord de Barcelona i bona part de les comarques de Girona, sobretot de l'interior, no pas a la Costa Brava, on bufarà la tramuntana. Les temperatures demà seran semblants a les d'avui i divendres i dissabte no hi haurà gaire canvis, tot i que diumenge podríem tenir precipitacions.
Els productes Bracafé es poden trobar a molts dels millors establiments i també a les nostres franquícies, cada vegada més nombroses a Catalunya i ses illes. Així doncs, ens trobarà a Ronda Universitat 35, entre Plaça Catalunya i Balmes, Sants 36 i 251, Plaça Tatuan 17, Travessera de Dalt 85, Travessera de Gràcia 38, Via Augusta 124 i a Menorca, s'Avenida 28 de Sant Lluís i Plaça Colom 5 de Maó. A Ràdio Estel, el primer cafè. Els dimecres a 2:15 del matí, la Rosa Marta Maluquer, de la joieria Mercens Maluquer, resoldrà tots els nostres dubtes sobre les nostres joies a la sessió Joies de Vida, del primer cafè. Com tenir-ne cura, quan arreglar-les, quins minerals triar i molt més, envia'ns les teves consultes al mail elprimercafe@radioestel.cat i la Rosa Marta et traurà de dubtes. Joies de Vida, els dimecres a 2:15 del matí, al primer cafè de Ràdio Estel. Els viatges del Club Més Amics t'estan esperant. De l'1 al 8 de desembre, pelegrinatge a Terra Santa. Seguirem les petjades i els viatges de Jesús per sentir el que va dir i com ho va dir. Amb el suport del prevere que ens acompanyarà des de Barcelona, ho actualitzarem, ens hi implicarem i ho celebrarem. Per més informació, truca al 93 409 27 70. Al Club Més Amics, volem amics com tu. 93 409 27 70. Centre Comercial Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria, Principat d'Andorra.
50 anys d'història, som els de tota la vida.
Al nostre supermercat podràs fer una compra ben ràpida en alimentació, drogueria, perfumeria, farmàcia, tabacs i llar.
Obtindràs importants descomptes amb la targeta Sant Eloi.
I abans de marxar, podràs omplir el dipòsit de carburant del teu vehicle a la nostra benzinera.
Centre Comercial Sant Eloi, a la carretera de la Seu, de Sant Julià de Lòria, Andorra.
Centre Comercial Sant Eloi, 50 anys creixent amb tu. Vine.
Emporta't a casa les millors ofertes d'Hipercor.
Com ara la llet Hipercor sencera, semi o desnatada. Un litre et costa 81 cèntims.
Però si en compres 6, el litre et surt a només 68 cèntims.
Acostuma't als nostres bons preus a Hipercor i també a hipercor.es.
El mirador de l'actualitat.
El Tribunal Constitucional va rebutjar i va anul·lar ahir parcialment la declaració sobiranista del Parlament de Catalunya, recorreguda pel govern espanyol després que fos aprovada al gener de l'any passat. És l'última notícia relacionada amb un procés sobiranista que els màxims representants polítics dels catalans, els diputats i el govern, intenten canalitzar, també formant majories com les que s'estan produint a la cambra. Hi ha, però, un col·lectiu de la societat civil al qual se li atribueix, d'alguna manera, el lideratge de tota una iniciativa popular. És l'Assemblea Nacional Catalana, constituïda des de fa uns anys per donar sortida a l'exercici del dret a l'autodeterminació que molts catalans reclamen, però que topa, d'altra banda, amb el concepte de sobirania definit per la Constitució, que l'atribueix, com sabem, al conjunt del poble espanyol. L'ANC ha convocat les últimes concentracions de la Diada Nacional, concretament la manifestació de l'any 2012 a Barcelona i la cadena humana, l'anomenada Via Catalana, de l'11 de setembre passat. Ara, entre els rumors de possibles intents d'il·legalització, l'entitat ha sumat, segons diu, més de 8.000 socis en poc més d'una setmana. Sara, bon dia novament.
Hola, molt bon dia. El sindicat Manos Límpies ha presentat una denúncia al fiscal general de l'Estat en la qual li demana que insti el procés d'il·legalització de l'Assemblea Nacional Catalana. En aquesta denúncia es demana l'obertura d'un procediment penal per un presumpte delicte de provocació a la sedició, així com també el d'associació il·lícita i malversació de cabals públics. L'ANC ha negat totes les acusacions en què es basa el sindicat d'ultradreta. Només pocs dies després d'aquesta denúncia, ahir coneixíem el dictamen del Tribunal Constitucional sobre la declaració de sobirania aprovada pel Parlament. L'alt tribunal anul·la la definició de Catalunya com a subjecte polític i jurídic, nucli central del pronunciament de la cambra. En canvi, el document avala el dret a decidir com una aspiració política legítima i lligada també a la possibilitat d'una reforma de la Carta Magna espanyola. Les reaccions de les forces polítiques que van donar suport a la declaració sobiranista, Convergència i Unió, Esquerra, Iniciativa i la CUP, ja han mostrat el seu rebuig al pronunciament del Constitucional. En canvi, el PP i Ciutadans han demanat al president Artur Mas que faci marxa enrere en el procés sobiranista. Avui analitzarem el paper de l'Assemblea Nacional Catalana en el moment que viu Catalunya com a entitat canalitzadora de la petició de bona part del poble català, sobretot després d'una anterior sentència del Tribunal Constitucional, la que modificava, recordem, l'actual Estatut de Catalunya. Ens volem preguntar fins a quin punt el poble català està portant realment la iniciativa en una societat on creix l'independentisme, però que alhora és plural, pateix les conseqüències de la crisi econòmica i l'elevat atur i vol un futur millor pel país.
Gràcies, Sara. Amb aquest paisatge obrim el mirador d'avui. Saludem els qui formen part avui de la taula del mirador de l'actualitat. Aquí en el programa El Primer Cafè de Ràdio Estel tenim Ignasi Arbussà, consultor sanitari. Hola, bon dia.
Hola, bon dia.
També ens acompanya Miguel Ángel Ibáñez, que és regidor de Ciutadans a l'Ajuntament de Gavà i membre del comitè executiu d'aquest partit de Ciutadans. Senyor Ibáñez, bon dia, benvingut.
Hola, bon dia.
També tenim la presència, en aquest cas a l'altra banda del fil telefònic, de Carme Forcadell, presidenta de l'Assemblea Nacional Catalana Entitat, de la qual volem parlar per diversos motius avui. Carme Forcadell, bon dia, benvinguda.
Hola, bon dia.
Bé, primer de tot els vull preguntar com valoren el pronunciament del Tribunal Constitucional contra la declaració sobiranista del Parlament de Catalunya. Si els sembla, comencem per l'actualitat del dia, més de les últimes hores. Qui vol començar? Senyor Arbussà, per exemple? Jo. El que és menys polític de la taula, avui.
Tots tenim una part de pensament polític, està clar.
Evidentment, sí.
Jo el considero una declaració lògica. Vull dir, no es pot esperar una altra cosa.
Del Constitucional.
Del Constitucional, interpretant-lo sota els paràmetres amb els quals el Constitucional s'està regint amb les seves darreres sentències. Vull dir, si la lectura intrínseca del que és el text constitucional, és veritat, reflecteix que la sobirania rau en el poble espanyol i, per tant, no admet altres interpretacions. Per tant, és una resposta lògica. Una resposta lògica que cal emmarcar-la també no únicament amb aquesta manifestació, sinó també en l'entorn d'altres iniciatives que s'han anat prenent, com el tema del sindicat de Manos Límpies, com altres iniciatives també legislatives, que el que fan és intentar recentralitzar el posicionament del govern espanyol, negant la possibilitat que el poble català tingui la seva capacitat per decidir per si mateix.
Per tant, vostè, diguéssim, fa la valoració com a lògica, però, en canvi, creu que la interpretació no és procedent, no és convenient.
És un altre no rebut, és una altra porta tancada. Uh-huh. Clar.
Sí, senyor Ibáñez, per exemple.
Bueno, com deia el senyor Arbussà al començament de la seva intervenció, llegint...
Només al començament, Només al començament.
Després
ja discrepem.
Anem per parts. Sí. Només fa falta llegir el principi, el capítol 1, capítol 2, el punt 1, punt 2 de la Constitució, per veure que el que ha fet el Tribunal Constitucional és justament, jo diria que pràcticament, llegir el que posen allà. Jo crec que és una cosa previsible, qui vulgui es pot enganyar, però jo crec que és el lògic i el que esperava tothom. I després també hi ha que valorar el fet de que el que deixa oberta és la porta a dir, senyors, el camí per poder-ho fer és el camí de modificar la Constitució, s'ha dit molts cops. La Constitució no és fàcil canviar-la, evidentment, perquè és una llei amb un rang i amb un pes específic, el més gran de tota la legislació que tenim, per tant, han de ser àmplies majories per canviar-la, però la possibilitat hi és. Amb el fons, jo crec que el que ha dit el Tribunal Constitucional, els senyors, vagin per aquesta porta política. Sí. Fagin política, busquin acords, intentin arribar aquí.
Carme Forcadell, la seva opinió, o la de l'ANC.
És veritat que tots esperaven que el Tribunal Constitucional dictés aquesta sentència, però el que també està clar és que aquesta sentència demostra que a l'estat espanyol no hi ha separació de poders, perquè les últimes sentències del Tribunal Constitucional, o la majoria, sempre han estat unes sentències polítiques. I, per tant, jo crec que aquí hi ha un dèficit democràtic. No hi ha separació de poders. I això, evidentment, és molt greu, d'una banda. De l'altra banda, nosaltres estem d'acord amb la declaració que va fer el Parlament de Catalunya el 23 de gener. És a dir, per nosaltres la sobirania recau en el poble català. Per tant, per nosaltres aquesta és una sentència irrellevant, perquè és una sentència jurídica que utilitza la justícia per, diguéssim, per impedir que el poble pugui decidir, pugui votar. I nosaltres entenem que això és un problema polític i no un problema jurídic.
Aquest és un argument que s'ha utilitzat des dels defensors del dret a decidir a Catalunya. Per tant, vostès creuen des de l'Assemblea Nacional Catalana que d'alguna manera canalitza tota aquesta onada popular a favor del procés sobiranista i de la consulta del 9 de novembre, creu que tot pot seguir igual endavant, malgrat aquesta sentència?
Sí, perquè clar, nosaltres sí entenem que la sobirania de Catalunya recau en el poble català, doncs entenem que aquesta és una sentència jurídica i nosaltres entenem que això és una declaració política que va fer el Parlament de Catalunya i no és una qüestió jurídica, és una qüestió de voluntat política.
Bé, coincidències o discrepàncies, senyor Ibáñez, per exemple?
Bueno, jo entenc, puc entendre perfectament que la senyora Forcadell digui que ella o ells entenen que la sobirania recau al poble català, però entendre és una cosa, pensar, opinar és una altra, però dintre d'un estat de dret el que hi ha és una sèrie de normativa i una llei. Per tant, un pot entendre el que sigui, però la legalitat és una, i sense llei, sense respecte a la llei, no hi ha democràcia. I que una sentència d'aquest estil, que fa referència a incompliments tant a la Constitució com a l'Estatut de Catalunya, digui que és irrellevant, jo crec que, francament, és una mica irresponsable. Una cosa és que agradi o no, però qualificar-la d'irrellevant...
En tot cas, després, senyora Forcadell, podrà dir la seva abans, doctor Arbusà?
No, probablement irrellevant no ho és, però això el que no pot ser és un fre a les legítimes aspiracions dels catalans a decidir per si mateixos. Per tant, jo crec que, vale, és quelcom que ja s'esperava, ja ens ha aparegut aquesta sentència, però el moviment que és el real iniciador de lo que són les modificacions legals necessàries, i si realment l'entorn no ho admet, però la voluntat hi és, l'entorn tindrà que canviar, i tindrà que canviar per la legitimitat pròpia d'aquells que decideixen canviar les coses. Per tant, el que no pot ser és que un corser establert en un determinat moment polític, en el qual hi havia circumstàncies molt concretes que establien aquest marc, realment això no pot mantenir-se sine qua non i per sempre, sobretot per sobre del que és la voluntat del poble.
Carme Forcadell, sobre el que s'ha dit...
No, nosaltres, en aquesta línia, és a dir, nosaltres tenim clar que la voluntat de la majoria i la democràcia estan per sobre de la legalitat. Perquè sempre el que s'ha fet a tots els països és adaptar la legalitat a la voluntat de la majoria. Aquí en aquest país va al revés. Utilitzen la legalitat per encorsetar la democràcia i la voluntat de la majoria. Miri, si no fos així, les dones no podrien votar. És a dir, perquè hi havia un moment que les lleis deien que les dones no podien votar, però la majoria de la societat va creure que les dones sí que havien de votar. I, per tant, què van fer? Es va adaptar la legalitat al que volia la voluntat de la majoria. En aquí la legalitat es podria adaptar perfectament perquè la Constitució sí que permet aquesta consulta i això ho han dit renombrats constitucionalistes. Es podria fer, hi ha una escletxa que ho permet. El que s'hauria de fer en tot cas és adaptar aquesta legalitat perquè es pogués fer la consulta, perquè quan ha convingut en un dia, en tres dies han canviat la Constitució. Uh-huh. Per tant, aquí es tracta d'un tema de voluntat política.
I quan li...
No hi ha voluntat política per fer la consulta. I per tant, nosaltres què creiem? Que la legalitat s'ha d'adaptar a la voluntat de la majoria. Democràticament es fa així. Es fa així, la legalitat s'adapta. Aquí fem al revés. Utilitzem les lleis per encorsetar la democràcia, per encorsetar la voluntat de la majoria.
Avui parlem amb el dirigent de Ciutadans, Miguel Ángel Ibáñez, amb el consultor sanitari Ignasi Arbussa i amb la presidenta de l'ANC, l'Assemblea Nacional Catalana, Carme Forcadell. La seva presència avui, que és d'uns minuts, per tant no li volem robar massa temps, és sobretot per analitzar una mica, també com a fenomen social i polític, la irrupció i l'aportació de la mateixa Assemblea Nacional Catalana en tot el procés sobiranista. Molta gent té aquesta sensació que l'ANC representa una mica una part important del poble que fins i tot s'ha avançat als polítics. És aquesta la sensació que tenen vostès també, senyora Forcadell?
Bé, nosaltres entenem que estem empenyent els polítics, aquest és el nostre objectiu, perquè entenem que una majoria de la societat catalana, gairebé un 80%, vol exercir el dret a vot, vol votar. I nosaltres entenem que aquest desig, que no hi ha res més democràtic que anar a les urnes, aquest desig s'ha de complir, per tant nosaltres estem empenyent als polítics. El que passa és que nosaltres sí que és veritat que som hereus de moltíssimes associacions i de moltíssimes persones que abans que nosaltres ho han fet possible. És a dir, nosaltres som hereus de l'Assemblea de Catalunya, som hereus de la Plataforma pel Dret a Decidir, de la Crida a la Solidaritat i sobretot de tota la onada de consultes que es va fer a Catalunya des de l'any 2009 al 2011. És a dir, no és una cosa... Vull dir, nosaltres estem recollint en un terreny ja molt adobat, és a dir, estem representant, sí, creiem que estem... Nosaltres representem els nostres socis, evidentment, no? Però creiem que també al mateix temps representem una part de la majoria de la societat catalana que vol votar. Però ja dic, no és una cosa només de l'Assemblea, és una cosa de la majoria de la societat i per això doncs, nosaltres som una, diguéssim, una entitat d'èxit perquè representem el que vol la majoria de la societat, per res més.
De tota manera, vostès estan treballant perquè sigui viable aquesta consulta, una consulta on la gent podrà dir sí o no a la independència, però vostès es defineixen com a independentistes. Aquí no potser no hi ha algun problema quan els hi pregunten...
Vostès no, nosaltres som independentistes, però abans que independentistes som demòcrates. Uh-huh. I per tant nosaltres estem fent que tothom pugui votar el sí, els no i els en blanc. I és més, nosaltres l'endemà de la votació no volem saber el que ha votat cadascú. Ens és igual perquè hem de continuar tots convivint com fins ara. I per tant no ens importa. Sempre, sempre, sempre defensem que abans que independentistes som demòcrates i que la independència ha de passar per les urnes, si no, no té sentit. I a més, més important encara, si volem la independència és per construir un país millor. Això ho hem de tenir tots molt clar, no per quedar-nos com estem. I això s'ha d'explicar i és l'objectiu que té l'Assemblea Nacional Catalana.
Una última qüestió que li preguntem a Carme Forcadell i que podran respondre també Ignasi Arbussà i Miguel Ángel Ibáñez és sobre la votació que hi haurà d'aquí dues setmanes, el 8 d'abril al Congrés dels Diputats sobre la petició del Parlament Català perquè se cedeixin a la Generalitat les competències per convocar referèndums. Com veu aquesta votació i després del previsible rebuig, bé, no ens volem avançar, però sembla que hi haurà un rebuig majoritari del Congrés dels Diputats a aquesta petició de la Cambra Catalana. Tot també creuen vostès que pot continuar igual?
Sí, malauradament creiem que sí. Nosaltres ens agradaria molt, moltíssim, poder fer aquesta consulta dins de la legalitat espanyola. Ens agradaria molt. I repeteixo, creiem que és possible, perquè ho han dit constitucionalistes de prestigi. Creiem que hi ha una escletxa. Per això, el govern de Catalunya i els partits polítics del Parlament català van a Madrid a fer aquesta petició. Però, malauradament, nosaltres creiem que no servirà de res perquè el govern espanyol, el senyor Rajoy i molts ministres ja han dit doncs, que diran que no. Per tant, ens agradaria molt, però estem convençuts que tornaran amb les mans buides.
Bé, algun comentari sobre el que acaba de dir en la doble pregunta la senyora Carme Forcadell sobre el paper de l'ANC i sobre la votació al Congrés d'aquí dues setmanes, abans d'acomiadar-la,
bueno,
senyor Ibáñez?
Hi ha diverses coses de les que ha dit.
Si pot ser breument, però no.
Ell ha dit, per exemple, que el més democràtic és anar a les urnes. Completament d'acord. Però anar a les urnes i punt, no. Anar a les urnes seguint la legalitat i seguint un procés que té que ser legal perquè sigui democràtic. Jo voldria recordar aquí que amb Franco es posaven urnes, es feien, que eren referèndums, allò era democràtic.
Bé, no sabem si dir-li referèndums. Però,
bueno, però es posaven les urnes i es votava.
Sí, sí.
Vale? Jo crec que comparar el franquisme és pervers.
Cada cop que es fa una comparança i cada cop que es diu alguna cosa, tothom és dolent. Deixi'm acabar una mica la comparança que faig. Posar només les urnes no és democràtic. No es pot dir que sigui democràtic. Es té que posar les urnes, es té que respectar la legalitat i que té que hi haver unes determinades condicions. Per tant, quan aquí estem parlant, o quan es diu molt sovint, és que el poble català pot votar, vol votar. El poble català vota i vota amb llibertat des de fa 30 anys. Una altra cosa és que es tingui...
Més de 30, sí. Bueno, però bé, ja ens entenem.
Anem-se. Una altra cosa és que una persona, un partit polític, un grup, tingui una aspiració, cadascú té la seva, i que vulgui portar a terme aquesta aspiració com és lògic. Perfecte. Però això es té que fer amb les condicions i dintre d'una legalitat. Que no es té majoria, senyors, nosaltres com a partit polític tenim un projecte, de moment no tenim suficient majoria per portar-lo a terme. Llavors, què tenim que fer al Parlament?
Defensar-lo des de la minoria.
Pataleo, començar a dir que els altres... No, defensar-ho, intentar arribar a acords puntuals en determinades qüestions, fer política. I això és fer política. Ara, el que més pot ser demagògia.
En tot cas, li donarem després la rèplica a la senyora Forcadell. Breument, senyor Arbussà.
Amb els dos temes. L'ANC és moviment de la societat civil catalana i és transversal. I jo crec que és admirable la seva capacitat d'aglutinar les voluntats. I això ho han demostrat diverses vegades i amb una potència d'expressió molt considerable. En l'altre tema, que és el de la votació del 8 d'abril, això serà un no en majúscules, que a més tot el que seran els mitjans de comunicació de fora de Catalunya magnificaran tant com puguin. I el tema de si urnes o no urnes, el fet de les urnes no és equivalent a democràcia. El que és democràcia és l'expressió real de la voluntat del poble, que s'expressa amb el vot, és evident. I la voluntat del poble, aquí a Catalunya, està clarament manifestada, crec jo.
Manifestada vol dir a favor d'almenys anar a votar
del dret a decidir. Una altra cosa és el que posarem. Jo em manifesto com anteriorment no independentista, però me n'estic tornant. I me n'estic tornant per la incapacitat de la contrapart de seure amb voluntat de trobar acords que possibilitin el que Catalunya pugui ser un ens amb capacitat de poder prendre les seves decisions per si mateix.
Ja veu, Carme Forcadell, que tenim a la taula de Ràdio Estel avui persones representatives d'una bona part de l'opinió dels catalans,
sí,
no? En un sentit
sí,
i en un
veritat.
Altre. Digui, sobre el paper de l'ANC, sobre això de les urnes i democràcia, per exemple.
Sí, jo li volia recordar al senyor Ibáñez que Franco va posar urnes al carrer. És veritat, va posar urnes, però Franco també estava dins de la legalitat. I si no hagués hagut una assemblea de Catalunya i moltes i moltes i moltes persones lluitant per trencar aquesta legalitat, potser no tindríem democràcia.
Molts moviments democràtics, sens dubte, sí, sí.
Que no em faci servir el tema de que Franco posava les urnes al carrer, que posava les urnes perquè això, a part de ser pervers, li vull recordar que qui va trencar la legalitat va ser precisament aquesta persona en un cop d'estat i que si no hi hagués hagut gent democràtica que hagués lluitat democràticament per trencar aquesta legalitat, potser encara no podríem ara parlar de si el poble català pot decidir o no.
Jo li voldria recordar a la senyora Forcadell que el canvi, en primer lloc, que jo he fet una comparança d'una frase que ell ha dit, que és posar urnes. I en segon lloc, dir-li que la transició es va fer dintre la legalitat, des de dintre del mateix sistema, i recordem
sí,
ara...
Però si no hi hagués hagut
recordem,
gent des de fora que hagués intentat trencar-la, no s'hauria fet.
Però es va fer des de la legalitat, com es tenen que fer totes les coses. I recordem que aquells dies, veritat, precisament, l'actualitat és recordar... No, li semblarà a vostè que és igual,
ja
però no és el mateix.
No,
lo legal no és el mateix, lo legal que lo il·legal.
Si no hi hagués hagut gent que lluitava per canviar
però
sindicats,
es va fer
des
de la legalitat.
Veïns, no s'hauria fet.
Ara vostès, estan lluitant per intentar tindre la independència, correcte, però ho tenen que fer com es va fer en aquell moment, des de dintre la legalitat. Es pot pressionar des de la societat civil, però es té que respectar el sistema...
Sí, sobretot amb el que escolta el senyor Rajoy i el govern espanyol.
El problema que tenim és que d'una banda no respecta la legalitat i de l'altra banda es posa el cap sota l'ala com a l'estruç i no es fa res. Aquest és el problema, que ni a una banda ni a l'altra banda hi ha voluntat real d'arribar a fer política i d'arribar a enraonar amb diàleg constructiu.
No és veritat,
ni una banda,
això.
Ni l'altra banda.
Precisament li van a demanar al govern ara... Per poder fer el referèndum dins de la legalitat.
Després
o sigui, que
de
no
posar,
digui que les dues bandes són iguals.
Després
que ja
de posar data,
política.
I pregunta, posar data i pregunta i després a negociar, també té la seva interpretació.
Ja em sembla que vostès han deixat, em permet als oients, escoltar les discrepàncies de fons que hi ha entre les posicions davant el dret a decidir. I agraïm molt la presència de Carme Forcadell avui en el Mirador de l'Actualitat. Abans d'acomiadar-la, només una qüestió. Hem llegit algunes informacions sobre augment de socis de l'ANC, després de diferents rumors d'il·legalització, algun missatge que dona l'Assemblea Nacional Catalana davant d'això?
Doncs sí, nosaltres teníem, abans teníem uns 22.000 socis de ple dret, ara en tenim 30.000 i fins a 55.000 tenim 25.000 més entre simpatitzants i col·laboradors. Vol dir que hem augmentat molt notablement les nostres adhesions i els nostres socis.
Però vaja...
Això demostra doncs que... Bueno, que la gent ens dona suport i estem molt satisfets.
Em sembla que a Catalunya no es planteja ningú seriosament que pugui ser il·legalitzada l'ANC. Vostès pensen que pot passar això?
No, nosaltres creiem que no pot passar.
Doncs moltes gràcies, Carme Forcadell, per haver-nos acompanyat avui. Salutacions. Des del respecte també a la diversitat dels qui ens escolten, una abraçada i fins una altra.
Moltes gràcies.
Adéu-siau.
Bon dia.
Els últims minuts del Mirador de l'Actualitat els continuem compartint encara amb Ignasi Arbussà, consultor sanitari, i amb el membre del Consell Executiu de Ciutadans i regidor d'aquest partit, a Gavà, Miguel Ángel Ibáñez. Bé, a banda dels moments de discussió, que són lògics i respectables, hi ha una qüestió de la... Per exemple, Carme Forcadell deia que en Franco també s'utilitzava la legalitat d'aleshores, però no la democràcia. Vostè el que ha dit, en tot cas, senyor Ibáñez, és que les urnes no garanteixen la democràcia. El tema de la legalitat és diferent, el tema de la democràcia en si mateixa. I aquí potser s'han...
No, anem a veure...
S'han endinsat en una discussió que potser de difícil sortida.
Anem a veure una cosa. Qualsevol col·lectiu té unes aspiracions i unes aspiracions que lo lògic i el que se li té que exigir és que les defensi ell, perquè són les seves, justament. Ara, això com es té que fer? Amb respecte a la llei. Com es va fer la transició? Des de dintre, respectant la llei, es va ser capaç de canviar-ho absolutament tot. Absolutament tot.
Sí, es va fer una transició sense ruptura.
El qual vol dir que, i el qual jo crec que ens assenyala el camí que hi ha que seguir. Nosaltres ho hem dit molts cops. Es pot fer pràcticament qualsevol cosa, però es té que fer seguint la legalitat. No podem parlar de democràcia i dir no, és que nosaltres ho fem així. Perquè, si no, qualsevol altre col·lectiu pot demanar exactament el mateix.
I quan li diuen a vostè que les lleis han d'estar al servei del poble i no al revés, que ho diuen...
És que, però és així.
És que té que ser així. No,
és que
en això coincideix, però a aplicar-ho...
Però el que no pot és una part del poble canviar les lleis. Les lleis tenen una normativa i un procediment de modificació, igual que el té la Constitució. El que es té que fer és respectar-lo.
Doctor Arbussà.
Però en el moment en què no es reconeix un dret, que un i no un, sinó un col·lectiu, un poble, considera que és dret propi, si el marc general, que és més ampli, perquè on engloba a tot l'estat espanyol, no és el marc adequat per respectar la voluntat d'aquest poble per decidir per si mateix, aquí no hi ha camí, no hi ha camí. I no hi ha camí perquè la pròpia llei genera la trampa. Llavors, el que no pot ser és, sí, clar, genera la trampa d'unes majories que són impossibles d'assolir.
Des d'una part de l'estat.
Totalment impossibles.
No són impossibles.
Si amb diàleg es pot modificar, si el PSOE és partidari d'una reforma i convenç una part del PP, per exemple, no sé, per dir alguna cosa. Bé, en tot cas...
El primer és el reconeixement a que Catalunya té dret a decidir per si mateixa. Si això no se li reconeix perquè el marc jurídic no ho admet, el marc jurídic és el que està equivocat, no el poble català. El que està equivocat és el marc jurídic.
Quan es parla del poble català, es parla molt fàcilment del poble català.
De les majories en el poble català.
No. Baix Llobregat, 17,6% de la població, els pobles, les poblacions, els municipis adherits a l'Associació per Municipis de la Independència representen el 17,6% de la població d'aquella comarca. Què fem amb aquella comarca?
Vol agafar el total de Catalunya?
Vol agafar
els percentatges.
Vol agafar el total d'Espanya?
Estarà al voltant del 90, eh?
Vol agafar el total d'Espanya i li canviarà el percentatge?
La identitat catalana està clarament identificada i no en el Baix Llobregat.
Li voldria llegir un dels punts de l'ANC. Catalunya, països catalans i ajuntants a tots.
Bé,
llavors,
senyors,
la definició...
És legítim, és legítim el que et plantegem.
És legítim si es segueixen els camins legals, però quan utilitzem percentatges i parlem d'un poble, segons interesses, parla d'un altre o del conjunt d'altres.
D'allà on hi ha una comunitat d'identitat nacional, d'idioma...
Amb aquest món...
Hi ha
un conjunt de coses que fa...
Em dirà vostè que als Estats Units, com que no té idioma propi, no tindria que ser independent? Home, per favor,
Això és la reducció a l'absurd.
No, la reducció a l'absurd és dir, com tenim idioma, som diferents.
No, idioma, història i voluntat.
Perdó, agafi molts escrits de l'edat mitjana i veurà que hi ha un idioma comú que
els llegim junts, doncs.
Gràcies.
Perquè en traurem molts...
Quan vulgui.
Deixem oberta, en tot cas, la discrepància. Avui ens ha acompanyat Carme Forcadell uns minuts i també hem tingut Ignasi Arbussà, consultor sanitari, i el dirigent de Ciutadans, Miguel Ángel Ibáñez. Fins un altre bon dia. Adéu-siau.
Bon dia.
Gràcies.
Ràdio Estel.
Ràdio Estel, amb el suport del Departament de Presidència de la Generalitat de Catalunya.
Necessites una cuidadora per una persona gran?
O algú per les feines de la casa?
Busques persones per un càtering, neteja de locals o atenció al públic?
93 443 30 40.
Anem per feina. La coordinadora per a la inserció sociolaboral amb més de 12 anys d'experiència i més de 300 particulars i empreses que ja han confiat en nosaltres.
Anem per feina. Més informació a anemperfeina.org, al mail anemperfeina@pangea.org i al 93 443 30 40.
¿Estás en el paro? ¿Has agotado la prestación social o estás a punto de hacerlo? En Cáritas hemos creado Feina amb Cor, un servicio de acompañamiento en la búsqueda de trabajo. Llama al 93 114 90 47 o entra en www.caritasbcn.org. Feina amb Cor, el programa de inserción laboral de Cáritas Diocesana de Barcelona.
¿Has pres nota? Anem per feina@pangea.org o 93 443 3040.
Avui fem el cafè amb...
Avui fem el cafè amb el salesià Francesc Riu, fundador l'any 1977 de l'Escola Cristiana de Catalunya. És notícia la congregació salesiana perquè en el seu capítol general va escollir ahir l'espanyol, asturià concretament, Ángel Fernández Artime, nou rector major o superior general, que és, de fet, el desè successor de Sant Joan Bosco. Parlem breument amb Francesc Riu. Pare Francesc Riu, bon dia.
Hola, bon dia, què tal?
Molt bé, gràcies a Déu. Bé, notícia per als salesians, l'elecció del seu rector major en substitució de Pascual Chávez és Ángel Fernández Artime. Què ens diu d'aquest salesià?
És una gran notícia per la congregació salesiana i per tota la família salesiana.
Per què? Perquè sí. Quina esperança els
perquè,
dona?
Perquè, evidentment, que el càrrec de rector major de la congregació salesiana, que alhora és el que presideix tota la gran família salesiana, és un càrrec de suma importància. I el fet que hagin elegit l'Àngel Fernández Artime és una gran notícia perquè és una gran persona. Uh-huh. Una gran persona, i el fet que hagi estat elegit per una gran majoria a la primera votació vol dir que després de més d'un mes de convivència en el capítol general és una persona coneguda i apreciada.
havia estat a l'Argentina i és amic personal del Papa Francesc.
Evidentment, per què? Perquè Àngel Fernández Artime és una persona jove, 53 anys, nascut l'any 60, a l'agost. Per tant, a l'agost farà 54 anys, una bona edat, ple d'energia i amb una experiència dilatada en el camp pastoral salesià. De fet, ell és, com has dit tu, d'origen espanyol, havia estat provincial d'una part d'Espanya, la part que engloba Astúries, Cantàbria, Lleó, Galícia, havia estat 6 anys ja superior provincial, com dèiem, amb una experiència dilatada en l'àmbit pastoral, i un cop acabat el sexeni que va exercir com a provincial, el rector major Pasqual Chávez va demanar-li que anés a l'Argentina perquè allà necessitaven una persona de la seva categoria, així de clar. I ha fet una gran tasca, de manera que en quatre anys ha deixat allà una empremta extraordinària. Tant és així que ara, quan a Espanya es configuren les noves províncies salesianes, de les 6 que som, passarem a ser 2, per tant, nosaltres mateixos d'aquí de Catalunya formarem part, diríem, del que seria l'Espanya sud-est, fins a Canàries, des d'Andorra fins a Canàries. Àngel Fernández Artime era el provincial nomenat, designat,
sí, per la...
que havia d'entrar en funcionament ara...